pensi en això.
No, i si a més no et dius, no, és que ve Michael Jordan que et salvarà la temporada, però ve un jugador de 36 anys que estava jugant a Xina i que et vindrà aquí com a segon o tercer base. Vull dir que la temporada no te la salvarà ell. I segur que hi ha molts jugadors que poden venir a fer aquesta substitució de la Provitola.
Mm-hmm. Bé, en tot cas, ja ho heu sentit, el Barça va optar finalment per no fer aquest fitxatge, ara haurà de buscar efectivament un substitut. Avui, de moment, evidentment, en juga sense ell. Ara, un quart de nou, comença l'Eurolliga, el Tot Gira, aquest París-Barça, que podeu seguir amb el Macià i companyia. Són les 8 del vespre, és hora d'actualitzar-nos. Punt del vespre. Manel Elias, hola, bona tarda.
Sobre els títols, eh?
De fet, he fet una mica més llarg per donar-te temps a entrar a l'estudi, què et sembla?
Ah, que no fos jo que arribava tard.
Exacte. Va, què ens explicareu a partir de les 10 de la nit al Catalunya Nit?
Doncs avui molt pendents del mateix que vosaltres, del cas Dani Olmo, evidentment. Intentarem parlar fins i tot amb algun advocat esportiu i seguirem què és el que està passant, si és que es mou alguna cosa més. De seguida també connectarem amb els Estats Units, perquè avui s'ha d'escollir si es manté l'speaker de la cambra de representants, que és Mike Johnson, un republicà, i ho té complicat. La cosa està anant molt justa perquè el primer vot, de fet, ja l'ha perdut. Ara anem de cara a la segona votació. Tots els republicans haurien de votar a favor d'ell, excepte dos. És el màxim que es poden permetre és que dos diguin que no. A la primera ronda ja n'hi ha hagut tres que han dit que no. Per tant, no ha quedat escollit i seria una primera derrota per a Donald Trump, que ha demanat als republicans que votin a favor de Mike Johnson, tot i que la majoria de republicans, o aquests que voten que no, l'ala dura, diguéssim, el consideren massa tou i per això voten en contra. El cas és que ell és qui dilluns, és a dir, l'speaker de la Cambra de Representants, és qui hauria de donar per bona la victòria de Donald Trump en les últimes eleccions. Per tant, tenim aquí una primera prova de foc per Donald Trump. També parlarem de les dades d'atur, que han estat bones. El 2024 s'ha tancat amb la xifra més baixa dels últims 17 anys, concretament amb 8.000 desocupats menys que fa un any. També parlarem del que li ha passat a una noia de 22 anys de Valladolid, que ha mort en una illa del sud-est de Tailàndia, en un d'aquests resorts on et pots banyar amb elefants, després fan activitats, etc. Doncs ha passat per davant d'un elefant i li hauria clavat l'ullal i ha acabat morint. Però és que hem buscat les dades i hem vist que en els últims 12 anys a Tailàndia han mort 240 persones en situacions similars. Només l'any passat, 39 víctimes mortals.
En hotels així? En resorts d'aquests?
Sí, en resorts d'aquests on tenen... Bueno, és com una mena de reserva, on vas allà i et fan un espectacle amb elefants, però, a més, pots ajudar a netejar-los, et banyes amb ells en reserves d'aigua, etc. I bé, el cas és que aquesta noia ha mort. En parlarem també amb Albert Pàmies, que és un especialista en elefants des de fa 20 anys, que treballa al Zoo de Berlín i que una de les coses que ens ha explicat ara quan parlàvem amb ell prèviament és que una cosa són els elefants asiàtics d'entrada i els altres i una altra els africans, i que aquests asiàtics són molt més perillosos per determinades coses. Una altra cosa relacionada amb el món dels esports. Una dada curiosa. Unes 190.000 persones s'apuntaran ara, entre gener i febrer, al gimnàs. Però ens diuen des de la...
Ai, rius. Sí. T'has apuntat ara?
Aquests, però l'Oriol tot l'any, l'Oriol tot l'any.
Aquests propòsits. Bé, doncs ens diuen des de la patronal que la gran majoria d'aquests, al cap de 6 mesos, ja no hi són.
Aquest és el negoci.
Jo soc com l'Oriol, jo hi soc tot l'any, però jo els financio tot l'any.
Exacte,
jo per què finançar-los només 2 mesos?
És una causa benèfica.
Exacte, ja segueixo.
Bé, doneu... Si tu pagues, però no hi vas.
Molt poquet.
Doneu suport al món de
aquest és el negoci.
Exacte.
És el negoci, sí.
Que també està bé. I finalment entrevistarem el historiador francès Patrick Bouchegon, que és autor de Fetxes que hicieron història, un llibre molt interessant, i també Josep Pere Miquel, que és el president de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya, que aquests dies tenen molta feina, temporada alta.
Ah, molt bé, sí, exactament. Molt bé, doncs tot plegat a partir de les 10 de la nit al Catalunya Nit amb el Manel Elias. Manel, gràcies.
A vosaltres, fins ara.
Pop-up vespre. Amb Sònia Gelmà.
passant 5 minuts de les 8 del vespre i aquí al Tot Costa, si jo porto la primera hora, doncs que sapigueu que continuem a l'expectativa amb Dani Olmo, que aquí no hi ha grans novetats. Això sí, que el Barça ja ha ingressat els diners i ja li ha enviat aquesta documentació a la Lliga i ara esperen que la Lliga... amb un punt de fe, s'ha de dir, inscrigui aquests jugadors. Si no ho fa, doncs l'alternativa és la judicial i per això hem entrevistat Cristian Zarroca, advocat expert en dret esportiu, que ens ha explicat una mica quines són les opcions del Barça. Hem sentit també Flick, que bàsicament ha dit que no està content amb la situació, però vaja, que ho podeu recuperar tot plegat perquè... hi ha hagut debat aquí a la taula amb el Ferran Correas, l'Oriol Domènech i la Gemma Herrero, i també hem comentat amb l'Ernest Macià el cas Ertel. El Barça el tenia fitxat, i havia fins i tot comprat un avió perquè passés la revisió mèdica aquí a Barcelona, però quan ha aterrat diríem que ja havien canviat de parer perquè òbviament ha aixecat força crítica aquest fitxatge d'un jugador que va sortir molt malament del Barça per anar-se'n al Madrid. I vinga, perquè en tota aquesta hora encara no hem parlat de futbol i del partit de demà a Barbastre, entre el Barbastre i el Barça a la Copa del Rei.
Tot Costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Ja ens deia el Xavi Campos que no se n'havia parlat tampoc gaire a la sala de premsa d'aquest partit, tot i que sí que és cert que Flick no ha volgut confirmar que demà debuti finalment el porter polonès que es va fitxar en substitució de Ter Stegen per la lesió de llarga durada, de Stenzne. La idea seria que jugués la Copa, però no ho ha volgut confirmar. Us ve de gust veure Stenzne demà? És un dels al·licients del partit.
A mi sí, el que no el pronunciaré com... Sí, sí.
Jo tampoc.
Jo diré Chesney.
D'acord. Ens entendrem, però la pronúncia concreta és Stenzne.
Sí, home, sí, perquè... Home, suposo que si el van fitxar... és per partits com aquests, no? O sigui, recordo que quan el van fitxar tots pensàvem, no, la primera jornada d'any, però la segona ja jugarà. Al final, Flick ha apostat per Iñaki Peña. Crec que Iñaki Peña s'ho mereix perquè ha complert bé. I bé, i la Copa ha de ser per l'altre porter. També per la curiositat per saber com està. Ningú l'ha vist.
Per veure'l.
Un porter que estava retirat, que ha tornat. Que, bé, jo quan aquells 15 minutets que ens deixen veure a vegades quan vaig a l'entrenament, sembla que estigui bé. Doncs esperem que sí, que estigui bé demà.
Sí, a veure, la paraula no seria il·lusió, però com ha acabat dient el Ferran...
Bé,
no.
Stenzne i Araujo són les dues, els dos al·licients de demà, eh? No, però...
Ansu Fati, també.
També.
Però com ha acabat dient el Ferran, és per saber per què no juga. Perquè tots vam coincidir quan el van fitxar, que s'ha fitxat per ser titular. I es va dir que ell venia només per ser titular, perquè si no, ja s'havia jubilat, ja havia penjat les botes i que si tornava era per ser titular. I per algun motiu no ho deu ser. Evidentment, aquest projecte ha sigut un porter d'altíssim nivell.
Sí, però Iñaki Peña s'ha de dir que després dels primers partits on ens va generar certa inseguretat, ho ha acabat fent molt bé.
Sí, però estem parlant d'un porter que ha sigut d'altíssim nivell.
Sí, que estava retirat.
A l'Arsenal, a la Juve,
sí, sí.
Dels millors porters dels darrers 10 anys, de la darrera dècada... I tot haguéssim donat per fet quan va arribar que seria titular. I que no hagi jugat absolutament res, ni cap partit de Champions ni de Lliga, a mi em genera dubtes. I el vull veure en acció per saber per què no és titular. Potser no és titular perquè no ho pot ser.
A mi, de fet, m'ha estranyat que Flick avui no l'assegurés normalment.
Sí, sí.
Un partit de Copa d'aquest diu, sí, la Copa és per Chesney. I m'ha estranyat
que no ho digués. Que encara no l'havia decidit. En teoria hauria de jugar ell. Chesney, o com es digui. Però el partit també és un risc. És a dir, el Barça ve d'una dolentíssima ratxa en Liga. Just ara, que és una derivada de la que no hem parlat, de la derivada esportiva de lo de Olmo i Pau Víctor, i és com ha caigut o com està caient el vestuari tot això. Perquè no crec que sigui fàcil no. És tenir al costat a un company como es Olmo, que por lo que nos consta es un buen company y un tipo que cau bé al vestuari, i veure'l que no l'està passant gens bé. I és just després de vacances, en un rival menor, en un camp petit, en el fred, és a dir, hi ha tots els ingredients perquè el partit sigui perillós. Uh-huh. I debutar amb el Barça en un context així, bueno, té els seus riscos.
Partit poc fàcil, tinc en línia el president del Barbastre, José Fierro. Hola, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Aquesta hora queden menys de 24 hores pel partit, ja tenen tot a punt?
Sí, bueno, están dando los últimos detalles de iluminación, etcétera, etcétera, en el campo, pero está todo preparado para mañana, sí.
José Fierro, que és el president del Barbastre i que aquests dies deu ser l'home més sol·licitat a Barbastre, a la casa d'una entrada, no?
Pues la verdad que desde el día del sorteo, la verdad que mi teléfono es no parar. Y te puedo asegurar que si hubiera tenido 2.000 entradas para regalar, pues las hubiera repartido todas. Pero desgraciadamente, pues a pesar de ser el presidente de un club modesto, pues no tengo acceso a eso y he podido pues los compromisos más cercanos, pero lógicamente no he podido atender a todos los compromisos que he tenido, ni muchísimo menos. Uh-huh.
Perquè demà tindran l'estadi ple, imagino, quanta gent hi cabrà?
Pues a ver, el estadio tal y como está configurado tendría capacidad para casi 5.900 personas, uh-huh. Pero bueno, entre medios de comunicación que estáis acreditados, que son muchísimos, y por tema de seguridad, pues al final hemos vendido 5.750 entradas y ese va a ser el aforo completo del estadio.
Li traiem moltes entrades, als mitjans de comunicació. Quan devia rebre les peticions, devia dir, home, aquí hi ha molta entrada que jo perdo.
Bueno, pero es normal, Yo, mira, el día de Año Nuevo que me tocó preparar todas las acreditaciones vuestras, ¿no? Pues me di cuenta de la cantidad de medios que mueve un equipo como el Barcelona, ¿no? La verdad que, pues evidentemente todas las radios, todos los periódicos más conocidos, todas las televisiones, incluso una televisión polaca está acreditada para el partido de mañana. Uh-huh. O sea, la verdad que es increíble lo que mueve un equipo de fútbol de este nivel. Yo la verdad que me he quedado muy sorprendido.
Una televisió polonesa per veure el debut d'Estens, esperem que Flick els faci feliços, perquè si no és un viatge llarg, imagino, per veure aquest partit. M'ha cridat l'atenció que fes vostè les acreditacions. És realment, parlem sempre de l'estructura prima del Barça, l'estructura executiva prima del Barça. La del Barbastre, clar, encara deu ser més petita.
Bueno, evidentemente nosotros somos un club muy 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 modesto, ¿no? Aquí pues todo el mundo echa una mano en lo que puede. Yo por tema laboral pues no he podido estar los días de venta de entradas en la sede, y pues el día que tenía festivo pues había que hacer eso, como si hubiera que haber querido a marcar las butacas con vuestros nombres para que mañana sepáis dónde estáis cada medio, uh-huh. o preparar los nombres del palco, pues la tarea que haya que hacer, pues que todo el mundo tiene que echar una mano, porque si no es imposible sacar esto adelante.
A Catalunya Ràdio hi enviem una bona tropa amb el Bernat Soler, el Ricard Torquemada i companyia, ens els posen una bona posició, que es puguin veure les porteries.
Bueno, pues sí, no. desde esa posición yo te aseguro que se ve.
Sí, hoy serán...
Desgraciadamente no tenemos cabinas de prensa como podría tener un equipo, un estadio de primera división, pero espero que estén, bueno, pues con nuestra humildad, pues que estéis lo más cómodo posible, que podéis trabajar a gusto, y en principio pues no podemos hacer otra cosa porque los medios que tenemos son estos, y humildemente pues os pido disculpas ya.
No, li diré que en els camps petits és on millor es veu el futbol a dia d'avui, perquè ara fa unes setmanes precisament una ronda de Copa vam anar al camp de l'Olot, i òbviament els mitjans de comunicació estem a la part més alta normalment, però es veu molt més a prop que no pas en els camps de primera divisió. Per tant, per nosaltres no ha de patir el president del Barbastre. El seu cas és molt particular, perquè vostè l'any passat va viure aquesta eliminatòria no com a president, sinó com a delegat.
Así es. Yo el año pasado viví el partido desde el banquillo, y la verdad que lo viví, te puedo asegurar que mucho más tranquilo de lo que estoy hoy, te lo puedo garantizar, porque en el palco es que se sufre muchísimo. Yo por lo menos Además me siento extraño porque entiendo que no es mi sitio y bueno, me ha tocado este año pues presidir el club, que estoy muy orgulloso, ya lo había sido presidente hace como 10 temporadas, pero te puedo asegurar que yo prefiero mil veces verlo como lo viví el año pasado que como lo voy a vivir este año, aunque me hace mucha ilusión lógicamente pues conocer al presidente Laporta y a su junta directiva, preferiría estar junto con mis jugadores y el cuerpo técnico viéndolo desde el banquillo.
Sé que teníem previst un dinar de directives. No sé si a aquesta hora de la tarda té confirmada la presència de Joan Laporta.
Pues no tengo noticia de lo contrario, con lo cual entiendo que mañana pues acudirá...
Esperi, encara és aviat.
Lo que pasa que pues, yo la verdad que esta mañana lo comentaba que yo no me cambio por él ahora mismo, vamos, ni loco, y lo que le deseo es que que lo mejor del mundo, porque todo lo bueno que le pase a él pues será bueno para el Barcelona, que al que le tengo mucho cariño, y además como socio que soy pues evidentemente quiero que todo le vaya bien, así que ojalá pueda solucionar todos los problemas que tiene, que son muchos, la verdad.
Vostè té tots els jugadors inscrits, per demà, no ha de patir en aquest sentit.
Bueno, nosotros estamos también teniendo algún problema para inscribir gente en el mercado de invierno, con lo cual a nuestro nivel, ¿no? Pero tenemos también nuestras complicaciones.
Es a dir, que vostè és soci del Barça, per tant, demà guanya, passi el que passi.
Bueno, yo mañana sí soy socio del Barcelona, pero mañana evidentemente quiero que entiendo que no va a pasar, pero me gustaría que mi equipo por lo menos compita como el año pasado, y luego si gana el Barcelona pues estaré pues igual de contento que si gana el equipo estaré más, pero también estaré muy contento si gana el Barcelona, sobre todo si no hay ninguna lesión en ninguno de los dos equipos, eso prioritario. Y luego, pues si pasa el eliminatorio del Barcelona, pues ojalá gane la Copa del Rey, que ganar un título pues tampoco es fácil.
Tinc aquí el Ferran Correas, que ahir es van veure en persona, avui sí, ha publicat sí. El Ferran l'entrevista que li va fer pel diari Esport. Perquè vostè, tot i ser a Barbastre, està molt pendent de l'actualitat del Barça.
Sí, bueno, pues porque la verdad que me gusta, y además pues como trabajo en Lleida, que ayer cuando coincidí con Ferran fue en Lleida, no en Barbastro, porque yo no trabajo allí, entonces pues se acercó de camino a Barcelona para hacerme la entrevista, y ya le comentaba que pues yo muchos programas deportivos, a vosotros sí que os escucho más bien en directo, y los programas nocturnos también los escucho en directo, pero hay programas de mediodía que por trabajo no puedo, y los escucho en el podcast pues de camino de Lleida a Barbastro, de Barbastro a Lleida, pues os voy escuchando, y la verdad que me gusta, y además me viene bien, pues porque os escucho hablar en catalán, y luego cuando tengo que llegar a mi trabajo, pues me cuesta mucho menos entender a la gente, aunque a mí me cuesta mucho hablar, pero por lo menos os entiendo perfectamente.
Doncs encantats de tenir com a mínim un oient fidel a Barbastre, on es jugarà demà aquest partit, el segon any consecutiu que el Barça visita Barbastre. Clar, que li toquin dos anys seguits al Barça, el soluciona el pressupost per quantes temporades?
Bueno, pues a ver, no es que te solucione la vida, pero lógicamente pues para este año es un desahogo muy importante, y luego lógicamente pues para la temporada que viene pues también quedará un remanente económico que pues importante pues para iniciar la temporada e intentar hacer el mejor equipo posible, esperemos que en segunda red, porque no me gustaría pensar que voy a ser el presidente que defienda al equipo, así que vamos a intentar pues reforzarnos ahora en invierno con alguno de los ingresos que hemos obtenido por esta eliminatoria, y luego pues dejar el club en la mejor condición, tanto en deportiva como económica, pues para los que puedan venir detrás nuestro.
Doncs que ho deixin demà, si ens permet, li desitjarem sort en el futur per el que queda de Lliga, però que demà passi al Barça, i això sí, un plaer saber que el president del Barbastre també és fidel oient del Toc Costa. José Fierro, moltes gràcies.
Muchísimas gracias. Y un saludo para todos los que estáis allí.
A vostè, i que hi hagi un bon espectacle demà. Gràcies.
Muy bien, muchísimas gracias.
Tot Costa, els esports a Catalunya Ràdio. You take that how you like it, I don't really mind if you're still undecided, please just know
all I wanna do is get inside. Donava per fet el president del Barbastre que demà no hi haurà sorpresa, tot i així són aquests partits que ho deia abans, crec que era la Gemma, que és un partit un punt trampa. Camp Petit.
Home, sí, és Camp Petit. Jo ahir vaig estar a Barbastre i la gespa...
No està bé.
Home, si l'entrenador fos Xavi, ja et dic jo que es queixaria. No està bé, però és lògic. M'ho deia el president. Fa molt de fred allà. Jo ahir quan vaig estar, eren les 12 al migdia i hi havia 2 graus. Hi havia boira. I ell m'ho deia, clar, és que aquí... per mantenir un camp de gespa natural costa perquè fa molt de fred i és el que hi ha. Per tant, la gespa no està bé. Costa, Camp Petit, gespa malament, i després que el rival et surt a 150% perquè és el seu partit. I no em deu oblidar que la temporada passada el Barça no ho sentencia fins al final i fins i tot quan crec que Lewandowski marca el 1-3 al minut 88 després torna a marcar el Barbastre, o sigui que va anar d'un pèl. És partit complicat, tot i que m'explicava el president que clar, ells tampoc estan per tirar molts coets.
No, i ara ens ho deia que sí, que estan intentant evitar el descens.
Aviam, la lògica diria que ha de guanyar el Barça, però les eliminatòries de la Copa ja sabem com són. Molts cops han quedat eliminats el Barça, l'Atlètic de Madrid, el Madrid, a partits únics. L'anterior eliminatòria va caure el Girona, va caure el Villarreal,
el Mallorca està perdent,
l'Espanyol també.
L'Espanyol amb el Barbastre.
Que la lògica diu que ha de guanyar el Barça, però que són partits, com ha dit Ferran i abans també la Gemma, que fàcils no són. Per tant, s'ha de confiar, però que es pot passar malament el Barça.
Flick demà seurà a la banqueta d'aquest partit perquè ja ha complert la sanció per l'expulsió que, recordareu, va viure ara fa unes setmanes. I en aquest sentit, Alfons Gorina, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Ens portes llum sobre aquesta expulsió que en el seu dia... Sí, sí. Aquesta expulsió que en el seu dia Flick va considerar que era injusta.
I sembla que ho era.
Sembla que, com a mínim, l'opinió arbitral o del president dels àrbitres és la mateixa.
Efectivament, perquè Gigantes ha fet públic aquest àudio extret del seminari setmanal mantingut amb els àrbits, en què podem sentir el president del comitè dels àrbits, Medina Cantalejo, parlar de l'expulsió de Hansi Flick el 7 de desembre al camp del Betis.
Y esta semana, de verdad, y lo tengo que decir, hemos visto una expulsión de un entrenador que venga Dios y lo vea. Que estamos, durante toda la temporada, aguantando quejas, haciéndonos gestos, protestos de todo tipo, repito, a 10 metros de la área técnica, lanzamiento con los brazos, lanzamiento de botella, de todo, y tragando. Y ahora resulta que por no hacer nada, que por mucho que le he visto, que tal, joder, que también hay que tener un poquito de cintura cuando pasan estas cosas. Vamos a intentar por todos los medios, ¿verdad?, ser un poquito más justos, ¿eh?
Ara estem veient pels companys d'Esport 3 aquesta expulsió, el que va fer Flick per ser expulsat aquell dia, però certament és impactant el que diu Cantalejo, perquè és que jo veient aquella expulsió pensava, sí, però és veritat que és molt senzill, no et queixis de res, però és que fins i tot ell diu, amb tot el que suportem, no m'expulseu un entrenador per això.
Jo trobo un discurs normal i lògic d'un cap dels àrbitres en una reunió en què hi ha tots els àrbitres.
Jo també.
I entenc perfectament el que diu. I estic veient moltes protestes de jugadors, d'entrenadors sobretot, el que diu ell de tirar botelles al terra, i els àrbitres traguen i aguanten. Si tot el que diu Medina Cantalejo, estic d'acord. I per tant, l'expulsió del Flick en aquest entorn que hi ha actualment a la Lliga Espanyola no s'agafa per enlloc. I per tant, és normal que amb aquest llenguatge, perquè se suposa que és una reunió col·loquial amb els àrbitres...
Sí, és evident que cal dir que és un document que no estava fet...
És
una filtració. Vull dir, no està fet per... Ell no parlaria així davant els mitjans de comunicació, òbviament.
És una esbroncada, i amb tot més menys de bon rotllo, per dir, escolta, aquesta expulsió no se la fa per enlloc.
Està bé que s'ho diguin entre ells perquè no torni a passar, perquè... És que a tothom ens va semblar que l'expulsió de Flick era lo de per què exactament, o sigui, què ha fet. I més encara, com tot funciona com funciona, la burocràcia és lo de, ja sabies que una vegada expulsat són 2 partits de sanció i per no fer res.
Sí, això és evident.
I aquests documents també van bé perquè la gent a vegades que veu fantasmes per tot arreu. Això simplement és un jutge de línia que es va equivocar i li va dir l'àrbitre, escolta, expulsa aquest perquè m'ha protestat, i es va equivocar. I és evident que Medina Cantalejo no va encontrar el Barça perquè li estàs broncant en aquest jutge de línia que el va expulsar a Hansi Flick.
No, no, jo crec que aquí estarà content serà Muñiz Ruiz i el seu jutge de línia, però suposo que no els agradarà
que se sàpiga, no?
Públicament, públicament no, sinó que se sàpiga el que ha dit Medina Cantalejo, i evidentment és que tothom va veure que aquella expulsió, a més, els que afliquen la premsa d'aquí no l'hem tractat gaire perquè no, tampoc es deixa tractar, no? Però quan vas a una roda de premsa, jo he anat a unes quantes i el veus i els veus als entrenaments, veus que és un tio que no és de protestar ni de és supereducat, és molt bona persona, que encara no ha entès, això sí que ho recordo moltes vegades, encara no ha entès per què li van anul·lar el gol a Lewandowski, sempre ho diu, que encara no ha entès per què el van expulsar i el van sancionar, però va ser molt exagerat. Jo a vegades quan avui d'aquí una estona hi ha un Madrid-València.
Ara en parlarem.
Quan veig a Vinícius cada partit protestar com protesta davant de la cara de l'àrbitre, i l'altre dia vaig buscar quan van sancionar Flick, vaig veure que a Vinícius no l'han expulsat mai. Mai. El van expulsar una vegada a València. I li van treure la targeta. I quan veus una cosa i l'altra, no entens res.
És cert que miràvem de buscar explicacions d'aquella expulsió i dèiem, com que Flick no es queixa mai, un dia que es va queixar, potser el que volien era marcar-li la línia. Queda clar amb el que acabem de sentir, que no és que li volguessin marcar la línia, sinó que es van equivocar. I, a més, en aquesta mateixa reunió, al fons, els comentava que existeix l'advertència verbal, que crec que no l'havien fet servir en aquell...
No, que l'havien instaurat. Ell mateix no li queda molt clar si la temporada anterior o feia dues temporades, però, en principi, has de fer un advertiment i després sí, es reiteren molt les protestes, doncs ja expulsar-lo. Però a més m'ha sorprès, perquè deia un advertiment o fins i tot un llançament d'una ampolla o d'alguna cosa, he pensat, carai, doncs han d'aguantar, en teoria, no? I aquí, doncs, es van precipitar molt, vaja.
Doncs ha quedat clar i molt interessant aquest document, que és cert que no estava fet per fer-se públic, però que, com deia l'Oriol, ajuda a esvair fantasmes que a vegades en veiem més del compte. Madrid, Madrid,
Madrid. El boig de la Castellana.
I com sempre a Madrid hi tenim el David Sánchez. David, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El David, que em consta que estava ben atent al Tot Costa i que a partir d'ara a Radio Marca sabran dir bé el nom del porter polonès del Barça.
Sí, no sabia que tenia el mateix nom que el tercer aeroport en importància de Londres, no?
Ja Heathrow,
Gatwick i Stansted.
Sí, és que de veritat. Quanta ignorància. En fi, va, David, aquest vespre a les 9 i aquest València-Real Madrid, que el Madrid viu com una oportunitat, òbviament, per escurçar les diferències... Vaja, escurçar...
Posar-se, amb l'Atlètic de Madrid.
Escurçar les diferències amb l'Atlètic de Madrid, però posar-se ja per davant del Barça.
Si guanya avui...
L'Atlètic de Madrid amb un partit menys.
Exacte, a l'Atlètic de Madrid li falta un partit, però el Madrid ja passaria... ampliaria la distància respecte al Barça i ja es posaria líder amb 43 punts a 5 del Barça si guanya avui. Alfons, amb quin 11 juga el Madrid?
Doncs amb Courtois a la porteria, Lucas Vázquez i Mendy a les bandes, Rüdiger i Tchouaméni de centrals, al mig camp Rodrigo, Valverde, Ceballos i Bellingham, i en punta Vinícius i Mbappé.
Vinícius titular, que és el gran punt d'atracció d'aquest partit, tot i que, David, l'ambient ja no tindrà res a veure amb el que hauria tingut si el partit s'hagués jugat sense l'afectació per la Dana aquella setmana, oi?
Sí, més ben rebut de lo habitual. Home, no han rebut el Real Madrid amb flors a l'entrada de Mestalla, però res a veure amb les arribades darrerament del Madrid a l'estadi del València, de com es va portar el conjunt de Florentino Pérez amb el València durant la catàstrofe de la Dana, fins i tot el president Florentino Pérez, que no és un habitual a desplaçar-se amb l'equip als partits de la Lliga, assistirà a la llotja de València, amb la qual s'entén que s'han apropat una miqueta les postures i la bona relació entre el Madrid i València arrel de la, repeteixo, catàstrofe de la Dana.
El València, que és cué compartint posició amb el Valladolid, vaja, és penúltim, però amb els mateixos punts que el Valladolid, amb 12 punts, 3 per sota de l'Espanyol. Hem de donar alguna opció, David, al València aquest vespre?
La veritat és que no, o una miqueta sí, però després de la setmana horrible del Madrid amb aquelles desfetes a la Lliga de Campions, primer davant el Milan, després la setmana que va començar amb la derrota a Anfield davant el Liverpool, la següent derrota a Sant Mamés davant el conjunt d'Ernesto Valverde, ningú s'imaginava que a aquestes alçades de la temporada el Madrid tindria la possibilitat de ser líder de la Lliga Espanyola de Futbol. No oblidem, Sònia, que fa 3-4 setmanes a Madrid es parlava si s'havia acabat el cicle de Carlo Ancelotti, ja se li buscava un relleu a la banqueta de cara a la propera temporada. Es deia que si no fitxava el Madrid, poc menys que no es fotria a la Lliga de Campions de la propera temporada. I a dia d'avui ningú demana fitxatges. És veritat que han fet una oferta formal per el lateral dret del Liverpool, Arnold, de 25 quilos, negativa del conjunt red, i en principi Lucas Vázquez, titularíssimo amb el que resta de temporada, però repeteixo, fa un mes cap optimista del Santiago Bernabéu imaginava aquest escenari de la possibilitat de guanyar avui a Mestalla i que el Madrid fos el líder de la Lliga Espanyola de Futbol.
Vosaltres, algú hi dona alguna opció al València, a Mestalla?
És veritat que el Madrid és superfavorit perquè el València està fatalito, però és que el futbol no són matemàtiques i en el futbol passen a vegades coses estranyes i normalment els partits de en Mestalla al Madrid se le complican una mica, perquè aunque és veritat el que estava dient el David, de que l'ambient, bueno, no és tan fort aquesta vegada, però bueno, jo vull veure quan comenci el partit, a veure també Vinícius, no ens oblidem de Vinícius, Mestalla Vinícius, i bueno, pues les coses passen en el futbol.
L'única esperança és la dita aquella d'entrenador, no, Víctor Segura, no?
Sí, però dèiem ahir, és una dita que no sé jo si es compleix gaire.
No, jo crec que es compleix molt. Amb canvis d'entrenadors...
La motivació
del equips que estan ensorrats guanyen el primer partit, després segueixen guanyant o no, però el primer partit hi ha molta estadística de que el guanyen. Però el Madrid surt amb tot, jugadors que estaven lesionats fa poc, estan tots recuperats. Costa visualitzar que el València pugui donar la sorpresa avui.
I paradoxalment, l'endarreriment del partit no creieu que ha beneficiat el Madrid? Perquè en aquell moment s'esperava com una arribada molt crispada i ara arriben amb un clima de germanor.
Sí, no és el mateix.
Jo opcions al València li dono poques, però bé, si encara li donàvem fa uns minuts opcions al Barbastre amb el Barça, doncs home, més opcions tindrà el València de guanyar el Madrid que el Barbastre al Barça. Però poques, perquè el València està fet una ruïna. De fet, l'afició es va plantejar no anar en tot el camp a Mestalla, després ho han canviat per uns minuts sense entrar, sense animar. Però està com està. Jo també crec que l'única opció és la que deia l'Oriol, que no per entrenador no a Victòria Segura, sinó perquè quan arriba un entrenador els jugadors volen guanyar-se el joc, estan més motivats, hi ha canvis... és aquestes opcions, i respecte a l'ambient estic segur que no serà com abans, però com deia la Gemma, fins que Vinícius la liï. Hi haurà un moment que la liarà.
I que Mestalla sempre apreta contra el Madrid.
Quan passi això, Vinícius la liarà segur. I llavors ja l'ambient canviarà una altra vegada.
O igual com ens esperem que la liï, igual no, perquè...
Sí. És imprevisible. Sí, certament. Per cert, David, no sabem què farà el Barça en el mercat de fitxatges, perquè prou problema té ara mateix, però el Madrid ahir sentia Ancelotti i, així com a vegades és taxatiu, va deixar bastant oberta la porta d'un fitxatge en aquest mercat d'hivern.
En principi, el Madrid és o Arnold o cap jugador i tira amb el que tenen durant el que resta de temporada. El Madrid ja ha parlat amb el Liverpool, l'oferta és de 25 quilos per un jugador que, recordem, queda lliure de contracte a l'estiu i que, si no canvia molt la història, acabarà jugant al Real Madrid amb la carta de llibertat la propera temporada. El Madrid entén que necessita un lateral i, repeteixo, l'oferta és ferma de 25 quilos. En principi, el Liverpool diu que no, i si no arriba Arnold, en principi, tot pot canviar, però en principi el Madrid no fitxaria aquest mercat d'hivern.
Si el 2 de gener han ofert 25, qui no et diu que la vagin pujant?
No? Podria ser, però em costa que, imaginar molta més pasta.
Queda tot el mes, això és veritat. Però també en això el Madrid és bastant... Si fem això i si no, doncs sí, ho farem, no?
Ja veurem. L'any que ve gratis.
Sí, és que clar, d'aquí 6 mesos el tens lliure. És cert que ara, amb les baixes que té el Madrid, tot i que la que ha tornat Tchouaméni, Asensio, que ho estava fent sí. bé, ja ha desaparegut. És a dir, Ancelotti té bastant clar qui compta i que...
Aquí hem vist el punt de vista del Madrid, però el punt de vista del Liverpool és pensar que per un jugador que tu d'aquí 6 mesos no cobraràs res, ara pots ingressar 25 milions. Mm. Vull que...
Clar, però Alexander-Arnold ara mateix és peça fonamental pel teu equip o...
Important, fonamental, un lateral dret tampoc sí, no
diria.
Vol dir
perquè el Liverpool ara mateix té totes les opcions, tant a la sí, Champions com a la Premier. Que potser no li val
aquest és el motiu pel qual és més difícil que te'l traspassin.
Pensa en guanyar la Premier i la Champions.
Probablement 25 milions no el trauran de pobre, per tant...
El Liverpool no.
Exactament. David, em fa molta por fer-te aquesta pregunta, però t'he vist a les xarxes aquests dies amb moltes ganes d'opinar. Com es veu des de Madrid el cas Olmo?
Es veu com un meme, eh? I es parla o es critica o s'assenyala més a Joan Laporta que no passa al Barcelona com a institució. Es torna a recordar que és la cinquena palanca. S'ha recordat, evidentment, també el cas d'Hurtel, el cas de les inscripcions de fa una o dues temporades. És a dir, aquí tothom sap que el Madrid com a institució no diu res, però sí que l'entorn madridista contempla amb crispetes tot el que està passant a Can Barça, i el que feia dos mesos era que a Can Barça tot es feia bé, el tema de la cantera, el tema esportiu, ningú parlava de palanques, en mes i mig ha canviat, i ara tot torna al Barça de la passada temporada i al Madrid de fa dues temporades que pràcticament, sense despentinar-se, doncs és candidat a guanyar-ho pràcticament tot.
Prou neutre, eh? Veig que et controla respecte al sí. que sí, tu sí, personalment penses al respecte. David, gràcies. Fins la setmana vinent.
Una coseta més. Aquesta Digues. Setmana, sobre el procés electoral a la presidència del Real Madrid, us faig spoiler, guanyarà Florentino Pérez, no es presentarà ningú. Si algú té 20 anys d'antiguitat com a soci del Madrid i té 150 quilos a la butxaca per avalar amb el patrimoni personal la seva candidatura, podria optar aquesta presidència. S'espera Carlos Sainz en un futur, Rafa Nadal en un futur, però repeteixo, en principi, una vegada més, Florentino Pérez serà l'únic candidat.
Digues? Quan no veu en una urna?
19 anys, no? No, perdona, 19 anys no. Fa 19 anys que és president. Pel mig hi ha hagut eleccions, en algun cas ha tingut oposició. Poqueta, però en algun cas n'ha tinguda. Ara,
el dels 150 clar, milions sí que ho sabia, però els 20 anys...
20 anys sí, d'antiguitat. Però tot això ho va posar Florentino, sí, no, sí. no hi era.
Sí, sí. Només sóc jo. Només puc ser jo, president. Sí.
Jo o uno como yo.
El seu nom ha de començar per F i el cognom per P. Si no, I no és vàlid.
Molts està parlant de Rafa Nadal, que és soci honorífic, però... Segons els estatuts, no computen el seny de soci honorífic, eh? Tens que ser soci abonat de Paganini cada temporada.
És increïble. Doncs, la cara d'Oriol...
Només pot ser president Florentino Pérez, ningú més.
Rafa Nadal sí que deu tenir un patrimoni sí. individual de 150 sí. milions d'euros i 20 anys de soci, jo crec que també hi deu arribar, no?
150 són molts, eh?
Molts.
Home, però Rafa Nadal ha guanyat molts diners, no, al tennis?
Però no val 150 quilos que t'avali un banc, eh? Ja, ja. Són 150 quilos de patrimoni personal.
Van ser molt poca gent, soci, president del Madrid.
Potser hi ha 10 persones. Bueno, no sé, no, en deu haver-hi més. Però no. Portin 20 anys de socis del Madrid. Ah. Sí, sí, són molts diners.
150 milions, eh?
Jo no els tinc.
Has de portar 20, socis, 20 anys de socis al Madrid, que deuen, no deuen haver tants, i d'aquests tenir 150 milions de patrimoni.
Impossible.
Sí, sí.
Jo crec que 10 són molts, però...
No, menys, segur.
Que 10 què?
T'ho has dit 10, jo crec 10. Que 10 són molts. Que tinguin 150 milions.
Són 5.
Ja, que compleixin les dues condicions potser són menys encara. Sí, sí, certament.
Bé, doncs... El millor només és un.
David, una...
El Florentino s'ha assegurat, ha fet els càlculs i ha dit 150.
I, de fet, com que van pujant els anys, en breu torna a canviar els estatuts i posa 25 anys.
Però també et dic que hi haurà un moment que hi faltarà. Potser el Madrid no pot tenir president.
Vacant, sí. Hi haurà vacant, estarà vacant.
Potser el pròxim president que arriba canvia aquestes condicions draconianes.
Però bueno, com s'haurà de presentar, no podrà presentar-se ningú.
Que Rafa Nadal, si no hi és, està molt a prop. Pues quan hi arribi, suposo. En fi, unes eleccions, com sempre, apassionants al Madrid. David, ja en continuarem parlant. Gràcies.
Adéu.
Stop. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Tancarem plana de futbol amb l'Espanyol, perquè ahir el Sergi Andreu ja ens avançava que l'Espanyol havia fitxat un reforç al mercat d'hivern, que era un fitxatge a mig termini més que per ara. Sergi, hola, bona tarda de nou.
Bona tarda.
I arriba el precedent del Madrid-Castella.
Sí, és el Pablo Ramón, mallorquí, un central de 23 anys, nascut a Calvià, que va arribar al Madrid l'any 2019, procedent del Mallorca. La temporada passada la vam poder veure al Mirandés, cedit, va ser dels millors centrals de segona, i ara arriba amb la carta de llibertat, a cost zero, signa fins al 2028, és un fitxatge de llarg termini, no per treure les castanyes del foc ara mateix, de fet està lesionat, ara us ho explico. El Madrid es queda el 50% dels drets del jugador. Aquest matí li hem sentit les primeres paraules, com a perico, als mitjans del club.
Con mucha ilusión, al final es un salto grande para mí, es un gran club en primera división y quiero aprovechar esta oportunidad al máximo, poder dar aquí el mayor número de alegrías, dejar huella y darlo todo por este escudo.
Pablo Ramón, que arriba al tram final de recuperació d'una lesió de creuats que es va fer el mes d'abril justament amb el Mirandés. Encara no ha tornat als terrenys de joc. Aviat s'incorporarà amb el grup i al llarg de les properes setmanes el podríem veure debutar. Així ha parlat d'aquesta lesió.
La recuperació la voy llevando bien. Ahora estoy haciendo trabajo de campo. Yo creo que ya queda muy poco para que me pueda incorporar con el equipo. Todo está yendo bien. Me estoy preparando al máximo nivel para cuando vuelva, volver al 100%. Sí, no, es la primera vez que me pasa. Al final es una lesión muy larga, son 8 meses. Tienes que tener paciencia, tienes que tomártelo con calma, trabajar cada día, que cada día cuenta, y llegará ahora el día dentro de poco que me dará pues esta recompensa de todo este tiempo que he estado trabajando.
Pablo Ramón, que també ha parlat de la situació de l'equip, diu que el veu bé, que el veu competitiu, compromès, creu que els resultats acabaran arribant tard o d'hora, i recorda que cal saber patir en els trams més delicats de la temporada, com el que passa ara mateix l'Espanyol.
Gràcies, Sergi. Després torna, que hem de rematar el programa.
De rematar, has dit?
De rematar. Cada dia.
Torna, que hem de rebentar el programa.
Vinga, som-hi. El programa ja el rebenta el Barça, diríem.
Vinga, va, som-hi.
Oriol Domènech, Ferran Correas, Gemarrero, fins aquí avui. Moltes gràcies per acompanyar-nos i ens veiem la setmana vinent.
Vale,
fem una petita pausa i encara hem de parlar de bàsquet i del Dakar.
Catalunya Ràdio us desitja bon any.
A la Fundació Vicente Ferrer som on més se'ns necessita. Per això ara, per primera vegada, treballarem aquí per ajudar els afectats per la Dana. Perquè ara, on més se'ns necessita és a València, transformant el fang en esperança. Col·labora-hi al 900-111-300 o a fundacionvicenteferrer.org.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Aquestes festes regala cinema, regala Filmoteca. Abonaments a partir de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
A Lloguer Segur sabem que el número 5 és meravellós i s'acosta la nit més màgica de l'any, la del 5 de gener. Una nit especial per somiar, compartir i sobretot perquè es compleixin tots els teus desitjos. Gràcies al teu suport i confiança, seguirem creant llars segures i oferint noves oportunitats als que més ho necessiten. Fundació Alquiler Seguro us desitja un bon Nadal i un 2025 a casa vostra.
És que ni per al dinar de Reis pots deixar el mòbil tranquil?
Papa, estic contestant un correu de la feina perquè sóc el Chief Project Manager i...
Doncs el pare del Chief Prosper Manassin et diu que a taula no s'utilitza el mòbil. Ok?
Ai, papa, que pesat.
Cada Nadal torna el Niño. 6 de gener, sorteig extraordinari del Niño amb 770 milions en premis. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira.
Sembla una Eurolliga més forta que els anys anteriors.
El Barça de Peñarroya té una missió, tornar a la Final Four.
Hi haurà més equips aspirant a ocupar les places de play-off.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
Molt i molt ben defensat.
Avui a partir de les 8, París-Barça.
L'Europa és als nostres peus.
Catalunya Ràdio. Per unes festes plenes d'entusiasme.
Caga torró.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Tres quarts de nou del vespre. En aquests moments obrim la plana del bàsquet i no tenim l'Ernest Macià perquè ara mateix està jugant el Barça a l'Eurolliga. Ja sabeu que al digital exclusiu a internet podeu trobar la transmissió d'aquest partit. Com va fins al moment aquest partit, Alfons?
Doncs prou bé, perquè portem 2 minuts i mig del segon quart i el Barça guanya de nou, 21-30. Recordem que el París li porta 2 victòries a l'Eurolliga, per tant, seria important guanyar aquest partit.
Victòria necessària per un Barça que ara mateix, abans de començar aquesta jornada, és fora dels llocs de play-offs d'aquesta Eurolliga. I la penya, que estava jugant Eurocup, ha acabat el seu partit a la pista del Wolves amb...
amb derrota d'11 punts, 91-80, un resultat que ja deixa molt compromeses les opcions de l'equip de Dani Miret per a classificar-se, perquè estan amb 4 victòries i 9 derrotes. Queden 5 partits per acabar la fase de grups, però ha perdut amb el Wolves lituà, que és precisament l'equip que marca la línia allò de l'últim que es classifica, a 3 victòries, a més, amb l'Averaix perdut, perquè van guanyar de 23 també a Badalona. Per tant, com posen a Twitter mateix del Joventut, peu i mig fora de la competició europea.
Doncs mira, de la penya en continuarem parlant, però de la penya femenina, perquè demà es disputa la jornada 15 de la Lliga Femenina de Bàsquet i és la jornada de tall per la Copa de la Reina. Una jornada unificada a les 7 de la tarda, amb l'Uni Girona com a líder, però que rep el Perfumeries Avenida, un partidàs aquí també, i sobretot, com dèiem, pendents de la penya, que ara mateix està en posicions d'accés a la Copa, però que ho ha de rematar demà a la pista del Casademont Saragossa. Tinc en línia una de les seves jugadores. Laura Piera. Laura, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quants cops t'has mirat la classificació aquesta setmana, Laura?
Unes quantes vegades.
Teniu 7 victòries i 7 derrotes. I esteu en lluita amb Gran Canària i Estudiantes, i és cert que hi ha combinacions que us permetrien jugar a la Copa tot i perdent demà, però clar, imagino que un cop comenci el partit només estareu pendent del vostre, no?
Sí, 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 però com sempre, nosaltres anem a intentar competir al màxim i totes les coses bones que puguin venir, doncs estarem molt contents.
També és cert que si et mires els rivals d'Estudiantes i Gran Canàries, a priori són més assequibles que el vostre, o sigui que fa pinta que si voleu ser a la Copa heu de fer vosaltres la feina.
Sí, crec que... bueno, el que he dit, crec que hem d'intentar anar a competir i que passi el que passi. Uh-huh.
El vostre partit és una pista difícil, la d'un Saragossa que ja està classificat per la Copa per mèrits, perquè a més en seran les anfitriones i a més porten una ratxa de partits molt bona, de victòries consecutives. Que per elles sigui un partit més, és a dir, que no sigui de caixa o faixa com el vostre, us pot afavorir?
Bueno, són un equip molt bo, tenen molt de talent, tenen jugadores de la selecció, la seva, les seves jugadores estan a les diferents seleccions, espanyola i tal, i crec que encara que elles van a saco a cada partit, i com nosaltres també, i crec que serà un bon partit.
Uh-huh. Perquè vosaltres com esteu després de 3 derrotes consecutives?
Sí que ens va afectar una mica la d'IDK, perquè no ens esperàvem que juguéssim d'aquella manera, però també és veritat que aquests 2 últims partits eren partits difícils. Uh-huh. I crec que, bueno, que si, jo crec que si competim com vam competir contra Girona, podem treure victòries que la gent no s'espera. Uh-huh.
Clar, perquè perdre davant l'Uni Girona i davant Perfumeries per un equip com el vostre que acaba de pujar a la categoria, diríem que entraria dintre dels plans.
Exacte.
Uh-huh. En qualsevol cas, lluitar per ser entre les 8 primeres ja és tot un èxit en la vostra temporada de debut a primera. Esteu sorpreses amb el bon rendiment que esteu donant a la categoria?
Sí, nosaltres teníem com a objectiu mantenir la categoria, de fet el seguim tenint, i no tenim cap tipus de pressió per quedar entre els 8 primers ni res, però sí que és veritat que crec que estem fent molt bé la feina i crec que hem de seguir endavant i seguir el mateix camí.
Si aconseguiu entrar a la Copa, la temporada ja es pot donar per bona o ja que hi som, somiem en alguna cosa més?
Bueno, jo intento mantenir els peus a terra, anar dia per dia, perquè així no ens donem problemes.
Clar, també perquè entenc que des de l'altre punt de vista, el de demà és un partit molt il·lusionant, és tot un repte, però a la vegada hi ha la possibilitat de no guanyar-lo i això tampoc no ha d'espatllar una temporada que esteu fent boníssima, no?
Exacte, exacte. Nosaltres crec que tenim com a equip el nostre objectiu bastant clar i crec que tot ens ho agafem com a algú més i algú que podem tenir i, òbviament, lluitarem per això, però no és el nostre objectiu principal.
Perquè aprofito que parlo amb tu per saber què t'està semblant aquesta categoria. Vas venir a la penya, crec que hi ets des del 2021, si no m'equivoco. Has estat vivint tot el creixement de l'equip fins a arribar aquí a la primera divisió femenina. I un cop hi ets, en què veus les diferències respecte al de fa uns anys?
Bueno, sobretot en físic i amb el temps de lectura que tenen les altres jugadores. Són jugadores amb molt de talent i a la mínima que els dones un avantatge, elles te la castiguen en el moment. I això crec que és la diferència més important.
La teva intenció és continuar aquí a la penya tot el que puguis?
Sí, clar. Jo estic molt contenta a casa.
Molt bé. Laura, doncs molta sort demà en aquest Casademont Saragossa penya a partir de les 7 de la tarda, jornada unificada, i tant de bo un cop acabi el partit puguem parlar de la classificació de la penya per la Copa de la Reina per aquesta fase final, on ja sabem que hi serà l'Unigirona. Laura, moltes gràcies i molta sort demà.
Moltes gràcies, adeu.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la cinquena edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Esport i Barça Academy.
Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
Nadal arriba al Mercat de les Flors amb espectacles per tothom. Circ per als més petits, amb Animal Religion i Mu Music Circus. Dansa familiar amb Toni Mira i amb Lamento. No et perdis el que et proposem per gaudir d'un Nadal ple de dansa i circ al Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa.
Barcelona Rockfest 2025, el festival de rock més gran del país. Del 26 al 29 de juny, al Parc de Can Zan de Santa Coloma de Gramenet. Amb les actuacions de Scorpions, Slipknot, Lynyrd Skynyrd, Judas Priest, Sabotage i més de 40 artistes per anunciar. Entrades i més informació a barcelonarockfest.com. Barcelona Rockfest, no t'ho perdis.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Esteu preparats? Pareu orella.
Vet aquí que més de 200 escoles i 10.000 alumnes ja han participat a l'aventura del Premi Pilarín Vallès.
Catalunya Ràdio se suma a la iniciativa de l'obra social Sant Joan de Déu per portar-vos els contes en veu dels seus autors.
A la nostra ciutat, perquè això...
Quan hi canto aquesta cançó, el meu avi somriu.
Els vostres contes. El podcast amb els contes més autèntics.
Els vostres contes. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio. Per un 2025 ple d'entusiasme.
Cada torró.
El Dakar, el tot costa.
Amb Damià Aguilar des de l'Aràbia Saudita.
Sí. 6 minuts i arribarem a les 9 del vespre. El Dakar 2025 comença demà, pròpiament dit el Dakar, amb una primera etapa al sud-oest de l'Aràbia Saudita i amb força quilòmetres cronometrats. Serà la primera gran batalla en cotxes amb noms com la Tillà, Loeb, Sainz o Nani Roma, etc. Damià Aguilar, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Però a la categoria de motos, l'etapa pròleg disputada avui sí que compta. Quins pilots catalans hem de seguir en aquesta edició 47 del rally més dur del món?
Aquest divendres, si una cosa ens deixa clara, és que Edgar Canet debuta, però vol resultats, i la categoria Rally 2 que lidera pot estar al seu abast si no es passa de frenada. En cotxes hi ha quatre marques principals, Toyota, Dacia, Ford i Mini, i de quina hauria de sortir el guanyador? Parlem de la Tillà, Loeb, Sainz, Nani Roma, Lucas Moraes, de Mebius o la tropa sud-africana de Toyota. I si ens fixem en els seients de la dreta, doncs l'alineació de casa és estel·lar. Lucas Cruz, Alex Haro, Oriol Mena o Armand Montleón. En dues rodes motrius, Laia Sanz, segur que s'ha imposat a la pròleg a la seva categoria. En Challenger, Eduard Pons i Pau Navarro. I els buguis de sèrie ens agradaria pensar que Gerard Ferrés.
Damià, has esmentat Edgar Canet, un pilot molt jove, amb molt de talent, que té al voltant gent del sector molt experimentada, que el que volen per sobre de tot és que no se salti cap dels graons que porten a l'elit i que no es faci mal, clar, per guanyar el Dakar algun dia.
L'Edgar el coneixen prou bé al motocross, però durant el 2024 demana insistentment fer el Dakar. Noms amb experiència, com Nani Roma o Òscar Ral, que ja estan molt a sobre, acaben cedint, però li deixen clar que hi ha passes que s'han de donar obligatòriament i no se les pot saltar. El que passa és que el de la Garriga va presentar-se amb uns colors el 12 de desembre al Motoparc Quini de Castellolí i pocs dies abans del Dakar el confirmen com a pilot oficial, tot taronja, de KTM i amb Red Bull. A Nani Roma no li va fer gràcia.
No és que no volguéssim, és que clar, un nano de 18 anys que ha fet motocross tota la seva vida, que no ha fet ni tan sols enduro, que de cop et digui, és que jo vull fer rides. Doncs no, Edgar, no pots fer rides, perquè tot això requereix un procés. Sí que és veritat que els pilots d'enduro tenen una visió diferent de com conduir pels camins, miren molt més lluny que com fas motocross. Dic, jo no t'ajudo. Dic, nosaltres no t'ajudem. I el tio va començar a espavilar-se pel seu compte.
I és quan Jordi Viladoms, el director esportiu de KTM, apreta per fitxar-lo i donar-li el millor material per al Dakar i al mateix temps Nani Roma s'estova.
Un moment que la passió que hi ficava em va recordar una mica els meus temps, com vaig començar. Saps que era allò, el descobrir, no? Llavors amb un nano d'aquesta edat, amb una passió que, com la que té al final, has de dir, doncs potser val més que l'ajudem a seguir, a intentar fer un bon camí, no? Que no deixar el de banda i que s'espavili sol i que se'ns estrelli, no?
Quan l'Edgar està fitxat a l'equip oficial KTM de Rides i comparteix garatge amb els germans Benavides, Kevin i Luciano, i Daniel Sanders, li deixen ben clar quin ha de ser el seu camí. Però almenys avui, els 29 quilòmetres de l'etapa pròleg del Dakar dona tot el gas que pot i avança tots els pilots que pot. Guanya a Rally 2, la seva categoria, i acaba tercer a Rally GP, la classe reina, a 12 segons del seu company Sanders, que ha estat el millor. Passeges pel Vivac i trobes el director esportiu de KTM, Jordi Viladoms, somrient.
Ho hem intentat, de veritat, però el noi té pressa, sembla ser, i no, ho va fer molt bé. M'ho va fer molt bé, la primera pròleg, amb tots els nervis i tot que tenia, i ho ha clavat, ho ha fet molt bé.
Edgar Canet diu que el dia més bonic de la seva carrera esportiva serà el dia que guanyi el Dakar. Avui no hauria hagut de posar cap pedra, malgrat sortir a tots els titulars.
Ja hem acabat la primera pròleg. La veritat és que estic molt content de com ha anat. Ha sigut una pròleg molt, molt ràpida, de les que m'agraden a mi. Sí que he agafat una mica de pols els pilots de davant, però els he pogut passar bé, no he perdut gaire temps, així que molt content de com ha anat i d'haver ja començat el Rally Dakar.
Ha nascut una nova estrella de la moto de camp del nostre país, un talent que volen que brilli poc ara com ara. El Dakar és molt llarg, queda el 99%, objectiu, acabar-lo.
Dos minuts, mal comptatge, arribarem a les 9 del vespre. Ara sí, Sergi, remata-ho.
Rematem-ho. Falten 3 minuts i mig per arribar al descans a l'Eurolliga. El Barça guanya de 6 a la pista del París, 26 a 32, segon quart, 3:30 pel descans.
Ja sabeu que aquest partit el podeu seguir a l'app i al web de Catalunya Ràdio amb la transmissió de l'Eurolliga al Tot Gira amb el Macià i companyia.
Ha perdut la penya a l'Eurocup. 91 a 80 a la pista del Wolves de Lituània. Més qüestions. En futbol és a punt de començar el València-Madrid a Mestalla. Calent, calent, calent. Hi havia moltes manifestacions al voltant de l'estadi. Doncs bé, de molta gent, centenars i milers de persones, càrregues policials contra els manifestants, que ja s'han fet virals, i crits que ja s'han començat a sentir de Vinícius Balón de Playa. Més qüestions. Encara en futbol, setzens de Copa, els primers partits i les primeres sorpreses de la jornada, Pontevedra 3, Mallorca 0.
El Mallorca eliminat.
El Mallorca eliminat. Racing de Ferrol 1, Rayo 3. I el Granada 0, Getafe 0, és a la pròrroga. I a Itàlia, Juve 1, Milan 0, Supercopa al descans.
Gràcies, Sergi. Nosaltres ho deixem aquí. Demà a les 7, recordeu aquest Barbastre Barça a la TDT. Durant tot el cap de setmana, ja sabeu que també hi seran els del Tot Gira. Diumenge, la nit de Reis, edició especial del Club de la Mitjanit. Nosaltres tornem dimarts, l'endemà de Reis. Gràcies a l'equip que ha fet possible el programa, amb el Xavi Campos, el Bernat Soler, la Leia Tudel, l'Alfons Gorina, el Sergi Andreu i l'Oriol Corral. Com estudiant en pràctiques, a la producció, la Clara Castellà, el Salvador, el muntatge sonor i el control central, l'Andrea Martínez. A més de l'equip de realització d'Esport 3. Xavi, està tot tranquil·let, no?
Va fer una broma.